Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos, David Martínez i Marta Molina.
Molt bona nit, ja tornem a ser aquí al Cinèfils en acció. Per tant, comencem.
Notícies.
El Llanero Solitario, l'adaptació del programa de ràdio que després va ser dut a televisió entre els anys 40 i 50, serà dut a la gran pantalla de la mà de Gore Verbinski, director de la trilogia de Piratas del Caribe i Rango. Després de la tràgica mort d'un dels membres de l'equip de filmació fa poques setmanes, s'ha mostrat el primer tràiler de la pel·lícula on veiem els principals protagonistes i en especial un personatge que es caracteritza per les dues pel·lícules dites, Johnny Depp, que col·laborarà per quart cop amb el director. L'estrena està pactada pel 3 de juliol de 2013.
Ja tenim notícies sobre Iron Man 3, Capitán América 2 o Thor 2. En aquest cas, hem de parlar d'aquesta última, doncs. Ja sabem la primera sinopsis oficial de Thor 2 de Dark World, que tracta sobre les aventures de Thor. En aquest cas, el veiem que torna a lluitar per salvar la Terra i tots els nous regnes d'un nou enemic, Malekith, líder d'una raça antiga que vol assumir tot l'univers en la foscor. El malvat Loki queda exclòs i no tindrà cap paper antagonista. Esperem la seva arribada a la gran pantalla el 8 de novembre de l'any que ve.
El que segur que no veurem és l'actor que encarnava la pell de Cráneo Rojo, Hugo Weaving, també conegut per Agent Smith de Matrix o com Elrond al Senyor dels Anillos. Tot i que va firmar per aparèixer a un mínim de 4 pel·lícules més de Marvel, sembla que ni la productora ni l'actor estan interessats en continuar treballant junts. L'actor preferia altres reptes interpretatius. L'actor també assegura que la presència de Cráneo Rojo a Capitán América 2 i 3 serà inexistent, però que sí jugarà un paper important a la seqüela de Los Vengadores.
I els noms de Vin Diesel, Paul Walker i Dwayne Johnson són els noms confirmats per la pròxima entrega de Fast and the Furious, en aquest cas la sisena. S'ha d'estrenar el 24 de maig. Dwayne Johnson repeteix després d'aparèixer a Fast 5 o Fast and Furious 5, mentre Gina Carano debuta en la coneguda franquícia d'acció i cotxes tunejats.
Seguint amb l'actor Dwayne Johnson, també conegut per pel·lícules com El rei Escorpión o per la seva participació en els combats de lluita lliure amb el nom de The Rock, ens arriba protagonitzant conjuntament amb Mark Wahlberg un film de les mans de Michael Bay, que es basarà en una parella de culturistes sense cervell, addictes als esteroides, i que es veuran immersos a una xarxa d'extorsió i a un segrest que acabarà francament malament. Una altra notícia del director és que s'han donat detalls sobre el nom antigre de Transformers. Brian Goldner, president de Hasbro, ha reconegut que la nova entrega girarà entorn dels nous personatges tant principals com de màquines i que se li donarà un nou enfoc a la saga. Veuria la llum sobre el febrer del 2014 i actualment Heran Kruger ja està fent el guió del film.
Les sèries.
Ja sabem la primera cancel·lació de la temporada. El nou drama legal de la CBS, Made in Jersey, només han sigut necessaris 2 capítols perquè la cadena estadounidenca hagi decidit apartar la ficció de la pantalla deixant el buit al reality Undercover Boss. El principal motiu ha estat l'audiència, que va registrar 7,7 milions i va baixar 5,8 milions a la segona setmana.
Una altra estrena pel proper mes de novembre és Fletxa Verde, que s'emetrà per Calle 13 a partir del dia 14. Com ja va passar amb Tom Welling a Les aventures de Superman, sobre Stephen Amell recau la responsabilitat d'interpretar a un dels personatges més estimats de DC Comics i un membre de la Lliga de la Justícia. Sembla ser que l'actor no sent pressionat ni nerviós, segons va dir en una entrevista de TV Guide.
La nova adaptació de La Bella i la Bèstia, desenvolupada per CBS, s'ha convertit en un dels projectes més esperats de la cadena estadounidenca. Creada per Jennifer Levin, la ficció es tracta d'una versió contemporània del clàssic conte i ja ha estat estrenada als Estats Units, amb un repartiment encapçalat per la inoblidable Lana Lang, de Smallville, Kristen Kreuk i Jay Ryan. La història es basa en una història d'amor a majúscules, encara que la investigació que duen a terme la parella protagonista és la pedra angular de les seves trames.
HBO ha confirmat la producció d'una quarta temporada de Boardwalk Empire pel setembre de 2013. No és una sorpresa, ja que es tracta d'una de les sèries més importants de la cadena, juntament amb True Blood i Juego de Tronos. Un altre punt a favor que ja ha aconseguit combinar l'èxit comercial i crític que ha destacat a la cadena durant diversos anys.
Les estrenes de la setmana.
Comencem amb Los Amos del Barrio, que ens portarà a un barri en el que es crea una patrulla de vigilància després d'aparèixer assassinat un dels seus habitants. Al final, els seus integrants acabaran descobrint una trama alienígena per destruir el món.
Todos los días me pregunto qué puedo hacer por Glenview. Por eso creé el Club de Corredores. Las clases de italiano en el centro de mayores.
¡Dove la mia bombola di ossigeno!
Y la patrulla de barrio.
De marcha.
Y una vez roto el hielo, lo que me gustaría es
Perdona que te interrumpa, pero ¿no sería más divertido romper el hielo en unos cubitos y ennoblecerlos con whisky?
Hace unos años puse todo mi empeño en entrar en el cuerpo de policía.
Eres un psicópata asesino.
No había buen rollo.
A veces aparece una imagen en mi cabeza. Una atractiva ama de casa china sola por la noche. Ha llamado a la patrulla de barrio y luego me chupa.
Vale, bueno. A mí también me interesaría ese tema.
Veamos qué es eso. ¿Qué es?
Tíos, he encontrado algo.
Ay, oh. Te estoy viendo.
¡La madre que...
Nos están invadiendo los extraterrestres.
Cariño, deja que se ocupe la poli.
Cualquiera podría ser un extraterrestre.
¡Au!
¡La tienda de chuches!
Franklin, ¿qué haces? ¿Quién es esta gente?
¡Mierda, mamá! ¡Sal de mi habitación!
Lo siento, quería impresionar a mis amigos. Intentaba hacerme el machote. Te quiero.
Acaba con esos bichos.
Vale.
¡Oh, no me dejes, chaval! ¡Aguanta!
El corazón está en el suelo, Phil. No creo que sobreviva.
No, que nadie toque la bola hasta que averigüemos qué es.
¡Joder! Ha sido una putada para la vaca, pero el trasto mola. ¡Huele! ¡Huele!
Lo que cuesta que la diñen.
Sin Ley, 1931, en el cor de l'Amèrica de la Prohibició. Els temps són difícils i les feines escassegen, però els Bondurant han aixecat un pròsper negoci local destil·lant una potent i popular varietat d'alcohol il·legal. Però els dies de contraban en el comtat de Franklin estan a punt d'acabar amb l'arribada de l'agent especial Rakes, de Chicago. La nova llei és letal i corrupta i posarà a prova tot el que els germans han construït i representen.
¿Te gustaría dar un paseo en coche?
Sé quién eres.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Uno de los Bondurant. Mi padre dice que sois la peor de las desgracias para Franklin.
Salúdale de mi parte.
Tenemos la oportunidad de llenarnos los bolsillos.
Puro whisky de maíz, quema como el fuego. Vamos, Forrest, baila.
Yo no bailo para vosotros.
Venga, hombre.
Impresionante. Os respeto, Bondurant.
¿Le traigo más?
Tanto como puedas.
$2,000, menos mi comisión.
Mírate. ¿Acaso te crees que eres Al Capone?
He oído que busca a alguien para ayudar en el bar. Bueno, señor Bondurant, me da el trabajo.
Se te relaciona con ciertas actividades ilegales.
Este es el nuevo agente especial. Nos lo mandan de la ciudad. Quiere que este negocio nos beneficie a todos. No me digas.
Soy el que te va a complicar mucho la vida si no te comportas, grandullón.
Soy un Bondurant. No nos dejamos pisar por nadie.
Los hombres que te atacaron trabajan para gente peligrosa.
Por aquí todos creen que los Bondurant son indestructibles.
¿Son inmortales? ¿Sabe lo que una ametralladora Thompson le hace a la inmortalidad?
Somos supervivientes. Controlamos el miedo. Pero sin el miedo, ya estaríamos muertos.
Han empezado una guerra.
no sobreviviréis.
La violencia no distingue a un hombre. Lo que le distingue es su valor.
En La casa, thriller francès que es basa en les relacions entre un professor i un dels seus alumnes. Un joc en el que la realitat i la ficció s'entrellacen fins a confondre's i en el que no se sap quines fosques intencions amaga el jove.
Cette année sera donc l'occasion d'étudier les grands auteurs de la langue française et surtout vous inciter à vous exprimer, à raconter des histoires.
06. Quoi ? Ils sont si mauvais que ça cette année ?
C'est la classe la plus nulle de ma vie. Écoute ça, samedi j'ai mangé une pizza et regardé la télé. Dimanche, je n'ai rien fait. Je leur ai pas demandé de me faire un poème en alexandrin, hein. Je leur ai demandé de me raconter leur week-end. Samedi, je suis allé étudier chez Raphaël Hartol. Je découvrais la maison. Une odeur retint mon attention, l'odeur si singulière des femmes de la classe moyenne.
Tu trouves pas ça choquant qu'un élève de 16 ans écrive un truc pareil?
Oh non, moi ça me choque pas.
I acabem amb una pel·lícula d'animació, Campanilla, el secreto de las hadas. Per a Campanilla i la resta de fades de la temporada càlida, el bosque de l'invierno, segueix sent un lloc perillós i prohibit. Amb aquesta pel·lícula, els més petits acompanyaran a Campanilla en un increïble viatge a aquell món prohibit on descobrirà un secret màgic que canviarà la seva vida per sempre.
És increïble!
Nos está prohibido cruzar.
El bosque del invierno me llamaba. Hay todo un mundo allí. Tus alas brillan.
¿Qué ven mis ojos?
O sea que somos hermanas.
¡Caramba!
Me llamo Campanilla. Yo, Periwinkle. Dos hadas nacidas de la misma risa. ¡Caray! Oye, sois clavaditas. Salvo por la ropa y el pelo. Y Peri es un poco más paliducha, pero tenéis una nariz muy parecida. Me encantaría conocer tu mundo. Chicos, necesito vuestra ayuda. Voy a construir una máquina para que Peri pueda venir.
Ignoraron el peligro y cruzaron la frontera.
Se ha roto el equilibrio de las estaciones. En la hondonada de las hadas hará tanto frío como en el bosque del invierno.
¿Qué haces? ¡Intentad salvar el árbol de polvo de hadas!
Campanilla, el secreto de las hadas.
Curiositats del cinema.
Avui parlaré de la saga Chucky, el ninot diabòlic que va marcar tota una generació. Quan pensaves si aquells ninots de la teva habitació cobrarien vida alguna vegada i començarien a matar tothom. Comencem amb el nom de Chucky. Charles Lee Ray deriva dels famosos criminals Charles Manson, líder del grup La Família, i qui va assassinar la parella del director de cinema Roman Polanski, Sharon Tate, i altres convidats que aquesta tenia a casa en aquell moment, el 9 d'agost de 1969. Lee Harvey Oswald va ser l'únic inculpat per l'assassinat de Kennedy, encara que després de la seva mort l'únic que va confessar el crim va ser en James Files. James Earl Ray, declarat culpable de la mort de Martin Luther King Jr. al 1968. Faré un breu resum de les tres primeres pel·lícules i algunes de les seves curiositats. Bé, comencem amb la primera, El muñeco diabólico, 1988. L'assassí Charles Lee Ray es refugia en una fàbrica de ninots, fugint de la policia, però està molt mal ferit. Com es veu atrapat, utilitza un ritual vudú per transferir la seva ànima a un dels ninots. Aquest ninot anirà a parar en mans del petit Andy pel seu aniversari, però de cop el ninot torna a la vida amb el control de l'esperit de Charles, qui, per recuperar la seva humanitat, haurà de tornar a transferir la seva ànima a Andy, ja que aquest és la primera persona que ha conegut la situació criminal del Charles. Com a curiositat, un dels actors que fa de Chucky és en Ed Gale, gràcies a la seva poca estatura. En aquesta pel·lícula, al final, podem veure una referència també a la pel·lícula El resplendor. La segona pel·lícula, El muñeco diabólico 2, de 1990, el nen protagonista és adoptat per una altra família i acaba amb Chucky gràcies a una de les altres noies adoptada, la Kyle. Irònicament, a la fàbrica de Good Guys, moltes de les màquines utilitzades per fabricar els ninots serveixen com a màquines de tortures. I per acabar, la tercera pel·lícula, Chucky, el muñeco diabólico 3, 1991. En aquesta part han passat 8 anys i Andy es troba en una escola militar de Kent. En aquesta ens fa una referència al tall de cabell militar i ens diuen que els romans el van inventar per així evitar que els enemics els agafessin pels cabells i els tallessin el coll. I també hi ha una escena on a Tyler, un dels alumnes de l'acadèmia que és perseguit per en Chucky, se li queda atrapada la cama en una de les atraccions del parc. I és una petita referència a Solo en casa, a l'escena de Central Park, on Kevin coneix a la dona dels coloms. I fins aquí acabaria per mi el gènere de terror i amb la vida d'Andy. Les altres dues pel·lícules es centren més en Chucky i els seus problemes personals i es desvia completament cap a un altre gènere, el de la comèdia, perquè no li trobo cap altre per descriure'l. I les altres dues pel·lícules les comentaré la setmana que ve.
El debat.
Avui al debat parlarem d'una pel·lícula del 2008 que, com moltes pel·lícules poc comercials i sense estrelles mundials destacades, no es va estrenar, tot i ser una de les millors propostes de terror britànic dels últims anys. Parlem d'Eden Lake. A Eden Lake, una parella, Steve i Jenny, s'escapa de cap de setmana romàntic. No obstant això, la seva tranquil·litat es veurà interrompuda quan una banda de nois joves apareixi al lloc. Aquests, com a acte de rebel·lia, robaran les coses a la parella i destrossaran el seu cotxe. Steve els farà front per partir-la un violent atac. A part d'aquest moment, Jenny tractarà d'escapar a través del bosc.
Però, Sergio, no està molt vist aquest tipus de pel·lícula? Rotllo, bueno, vas a un lloc, hi ha, bueno, en aquest cas, uns nens que, que et persegueixen, et putegen i tal.
Doncs, a veure, quan un llegeix l'argument d'Eden Lake, es pot pensar el que tu dius, que és un altre més del montón. Milions de pel·lícules iguals que segueixen el mateix patró. Una altra vegada, una parella jove viatjant a una zona allunyada de la civilització a la qual pertanyen, per passar-ho bé, i es troba amb una cosa horrible que no només els xafa la festa, sinó que a sobre sol destrossar-los la pell i embrutar-los la roba, atacant-los tot de sang.
Lo típic.
Sí. I és cert, Eden Lake té molt d'això, no hi ha cap dubte. Però també és una mica més, i això cal destacar-ho. I jo crec que la pel·lícula es pateix, no sé, què opineu? Els
sí, sí. Des del principi hi ha una tensió
sí.
amb la situació que pateix la parella i el grup que els està martiritzant, continua. I no sembla que hi hagi cap solució perquè, no sé, ningú, ni els nois baixen el nivell, és més, el pugen, i la parella no es dona per vençuda.
Bueno, de fet, estàs veient la pel·lícula i penses, s'acabarà algun cop la persecució, la rivalitat que hi ha entre els nens i la parella, que simplement van a gaudir d'unes vacances junts, unes vacances romàntiques, i s'han de ficar pel mig aquests nens, que no penses que facin coses com les que fan a la pel·lícula, no?
Val. Jo crec que, més que veure-la, jo crec que la pel·lícula es pateix, i en el bon sentit, clar. Eden Lake és violenta, retorçada, brutal i despiadada, que aprofita al màxim un senzill relat, que es torna d'allò més desagradable a partir del primer acte, que això sí resulta bastant fluix i molt millorable. Tota la presentació de la parella protagonista està plena de tòpics i sent personatges tan simples que la càmera es detingui tant en ells resulta un error, jo crec, bastant clar. No sé què penseu vosaltres del principi. La primera mitja hora a mi em va semblar molt pesada.
No, però sí. A mi em va semblar... Bueno, t'estaven introduint una mica clar, en el tema, en el que és. No començaran ja...
Clar, el problema és que la pel·lícula ja és curta de per si, són uns 80-85 minuts, i si la primera mitja hora no t'introdueix, no t'ensenyen, hi ha alguna cosa...
Pues a mi no em va semblar lenta, no sé què penseu vosaltres, però jo tota la pel·lícula la vaig gaudir. És més, la Marta me la va recomanar perquè jo no havia vist aquesta pel·lícula, i sent fan com soc del cinema de suspens, de thriller, de terror, penso que és una de les millors que he vist, i crec que la primera mitja hora és d'introducció de com la parella va anar a gaudir d'unes vacances. Crec que és molt normal que t'ho expliquin primer abans que comenci a passar de tot.
Diguéssim que sí que està també, bueno, ben definida la primera part i la segona. La introducció sí, és una mica llarga, però tampoc és tan llarga si la compares amb l'estructura de la pel·lícula, perquè et comença molt a poc, però després el gir que té la pel·lícula et destrontolla totalment.
I també destacar que és el pilar fonamental de la pel·lícula, que són els dolents. Aquí no ens trobem ni monstres, criatures de l'espai exterior, ni gegants emmascarats. Aquí es planteja una història que tracta d'apropar-se el més possible a la realitat per provocar la sorpresa de l'espectador, l'horror i la desesperació del que coneguem. Qui no ha estat en un lloc i que una colla d'adolescents comencin a fer soroll i a molestar? Doncs això és el que els hi passa als protagonistes de la pel·lícula, però aquí tractant-se d'un survival horror. L'espectador pot pensar que un grapat d'adolescents són fàcilment neutralitzables. És el que es pensa el protagonista, interpretat per Michael Fassbender. Per aquella època, un actor desconegut, abans de Shame, X-Men Primera Generació o Malditos Bastardos, i abans de conèixer l'error. Perquè hi ha una cosa molt senzilla en aquest joc, i és que mai comencis el que no pots acabar. Els nois són menors que ell i tenen menys força, però els és igual tot, i tenen una mala llet impressionant. Dues coses per les quals l'adult manca. Ell té coses que protegir, i per sobretot ha de preocupar-se de la seva noia, de la seva nòvia. En territori desconegut, a la meitat de cap lloc en concret, l'home civilitzat és una presa fàcil per a aquests nois. El problema és que es passa bastant a l'hora de crear aquests nois del dimoni, convertint-los gairebé en partits terminators, imparables i incansables. Una petita dosi de coca els val per portar-se gairebé dos dies com a bojos perseguint els protagonistes per tot el bosc.
Bueno, si afegint a com es comporten aquests nanos, sí. És impressionant, bueno, com el líder del grup es veu com se li en va totalment la olla,
sí.
I es nota molt que domina sobre tots els altres i ells fan absolutament el que ell vol.
Sí, sí, sí. Els té...
amb por. Els seus propis col·legues o... Bueno, arriben a ser súbdits, quasi.
Sí, sí, perquè a més quan hi ha una escena que els demana fer una cosa als altres companys i els altres atemorits ho fan.
Clar, però l'única que no fa res és la noia.
Sí.
Només insultar i ficar-se amb els adults, però realment de violència tots en fan, però ella es manté una mica al marge. El que passa que és això que dieu, que els té com ensinistrats.
Sí.
O sigui, ells no volen realment fer allò perquè no se'ls hi passa per la ment, però com el líder ho diu, doncs, com a súbdits, pues,
com per les escoles, no? Sí. Perquè ell ha dit això,
clar, sempre tots. Hi ha un líder, pues, en aquesta pel·lícula segueixen tots el líder, veient que el que el líder opina i el que a com actua ell no és la millor manera, ni molt menys.
Clar, però tots tenen por no a quedar-se sols, sinó a que els hi pugui fer alguna cosa aquest propi líder.
Normalment, clar, que els hi passi igual a ells, clar.
Sí. Normalment en una colla tu tens por de que et quedis sol o no estiguis en aquella colla. Però en aquest cas pateixen sobre les seves pròpies vides.
Clar, però és que tu amb els teus amics no faran res mai que d'aquestes característiques. Vull dir, tenen por perquè estan veient coses que no són normals per nens, bueno, per ningú, ni per nens ni per ningú, i veure que ho estan realitzant així, amb tanta sang freda. Perquè al cap i a la fi és això, els protagonistes van a passar un cap de setmana com qualsevol altra parella volen passar, tranquils, envoltats de la natura, un llac, tot superbonic, i són ells els que comencen el joc, i clar.
També veig com que els problemes que causen els nens són, o sigui, creixen exponencialment i tot arrel d'una tonteria.
Sí, són tot petites coses que es van acumulant fins que al final acaba explotant amb una...
Arribes, si et trobes en una situació d'aquestes, pues, a fer el que al final fa tothom. Es calla, no diu res o marxa. En aquest cas no passa així i es lia parda, realment.
I creieu que és una crítica l'educació dels joves d'avui en dia?
Jo crec que sí, no? Una mica.
Una mica. A l'honestia.
Sí, el que hem dit abans dels típics... els jefes, no?, de les pandilles, i que tots segueixen després el líder.
I jo crec que actualment els joves o els adolescents acostumen a perdre el respecte als adults. O sigui, ha arribat un moment de que ja no tenen cap respecte a ningú. I és això, jo crec que, a veure, exponencialment, perquè realment ningú, no crec que molts adolescents es comportin com els dolents d'aquesta pel·lícula, però sí que crec que és una bona crítica social als joves.
M'està portat a l'extrem.
Sí, que, també.
No trobem,
però és una crítica...
no trobem colles que es dediquin no. a fer aquestes coses. O sigui,
que sapiguem.
Bueno, que sapiguem, sortiran més d'un dia les notícies, vull dir que no crec que hi hagin joves que se'ls passi... Sí, per la ment robar i fer coses d'aquest tipus, que és com comença la pel·lícula en si, però no a fer barbaritats. O sigui...
Bueno, també s'aprofiten una mica de que, oh, com soc menor, pues estic protegit i puc fer més o menys el que vulgui. Perquè no... O sigui, no els enviaran a la presó. Bueno, depèn de l'estat en què estiguin d'Amèrica, sí.
No, perquè pensen que els seus pares els poden protegir de tot.
Exacte. Mm. I després es donarà, bueno, es donen compte de que... Bueno, això en general, eh? Es donen compte de que no sempre ha de ser així.
I fins aquí una nova edició de Cinèfils en Acció. Tornem la setmana que ve amb molt més cinema. Adeu!
Can you call?